Ràdio Vilafranca.
Això és Empenyos a lo Barça.
Que redimonis hi tenim aquí?
Dembélé és dels millors del món.
De debò?
Top 5 mundial, diria. Millor que l'Mbappé. L'he de col·locar com sigui. En la porta m'ha dit que si no el venc em despatxa.
Saps què passa? Que no me'n refio. El Barça ja m'ha intentat estafar altres vegades. Moltes. A veure, quant em demanes?
200 milions.
200 quilos? No te'n donaria ni 200 cromos, però ho consulto. Me'n demana una morterada. Vosaltres, què faríeu?
No ho sé, Enric. Sembla una toia.
Sap greu, però si te'l canvio per un xiclet i surto perdent. Ja tinc prou andròmines.
No hi ha manera. Gràcies per tant, Bartomeu. Anem cap a casa, Osman.
Espero al juny. Em surt gratis.
Això és Empenyos a lo Barça.
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Ara ja no és així, home, ara ja no és així.
Senyores i senyors, amb vostès el que faltava.
Ara no és així, ja no és així, home.
Líders.
Ja no, ara és bo.
Anem
és
líders.
Molt bo, tio, a més, ara no
anem
cobra tant.
Líders.
Sí.
Absoluts.
No. Amb vostè el que faltava, Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal?
Vas veure el Barça o què?
No.
Oh.
És que estic travessant un període...
Pues molt fotut, això. Jo tampoc el vaig veure, eh?
Jo, saps quan m'he assabentat? És que...
Ah, o sigui que no sabies ni que jugava.
Estic atrevessant un període de potaje.
Ah, potaje, diguem que al revés. Si no comiendo potaje, sinó
no.
Dando potaje.
Potando.
Dando la vida
doncs,
potaje.
Doncs sí, sí. Llavors, clar, i llavors ahir m'he assabentat aquest matí. O sigui, aquest matí he passat la nit de...
Ostres...
Un lloro, un lloro.
Fins i tot no sabies ni...
Passat la nit del lloro i llavors aquesta nit... Pues, no sabia què fer entre visita al lavabo i visita al lavabo, doncs he vist que el Barça havia guanyat. Ja està.
Sí,
és alguna cosa que ens estem acostumant últimament.
Sí, a més ha jugat bé. Es veu que es va jugar bé.
Bueno, bé, moltes crítiques, però al final...
Ah, sí?
No, dic que al final...
Coi, no se'n, fotis, tio, ahir no.
Estem sortint. No, ahir va jugar bé i el dia del Madrid va jugar perfecte.
Sí, el dia del Madrid,
Ja tenim una copa, pensa-ho. Mm.
Ja tenim un títol.
Ja tenim un títol.
Si Xavi ja no se'n va, perquè ell mateix va dir que si no guanyava cap títol, comprendria que la directiva no el volgués. Ja va guanyar un títol.
Ja?
I si no haguessin jugat qualsevol partit, no sé, la Copa Ràdio Vilafranca o alguna cosa així, aviam, sí. Bueno,
però escolta, està aconseguint un bon equip, eh?
Sí. No, sí.
Perquè tenim baixes, com Dembélé, que ara que estava triomfant, ara es lesiona.
Portava un any i pico sense lesionar-se.
No, i a més, ara últimament estava jugant bé, eh?
Sí.
No corria ja com un pollastre sense cap, sinó que ja començava a afinar-se, eh?
Després de quan? De 6 anys, no? Quan fa que el tenim, el Dembélé?
Escolta, la vida no és un camí de roses,
no,
eh?
No, és veritat.
Ben, ja m'entens? Vull dir, Gandhi, per aconseguir la independència a la Índia, va estar molts anys, però molts.
És veritat, no va perdre l'esperança.
No va perdre mai l'esperança.
No.
Els catalans, per exemple, som de fàcil de desmoralitzar.
Sí, som molt tribuneros.
Molt tribuneros. I aleshores, de seguida, ens venim avall, com deia aquell, nos venimos abajo. És que el soci... Doncs, i per això, mira els indios, tu, RQR, com diria aquell...
Qui els hi passa, els indios?
Bueno, els indios de l'Índia,
els
hindús, doncs, que van tenir paciència, van tenir paciència...
Els de la independència.
I al final es van independitzar d'Anglaterra.
Allò de Lawrence d'Aràbia.
Lawrence d'Aràbia.
Sí, va ser un, no?, dels que va canviar de
bàndol. Lawrence
d'Aràbia, no. Lawrence d'Aràbia.
Va ser el Mahatma Gandhi.
Sí, Gandhi, però...
Mahatma.
Però la pel·lícula de Lawrence d'Aràbia...
No, Lawrence d'Aràbia, no sé, ja no em facis... Vaig llegir... Quan era petit tenia el llibre, però jo crec que era més pels països àrabs, eh?
Sí.
Crec que era més per allà.
Ai, no el recordo, ara.
Sí, jo crec que parlava àrab.
Era un soldat d'inglès.
Sí, però parlava àrab i parlava diversos...
Els inglesos també van envair l'Aràbia, o sigui... Cal Aràbia...
Home, pensava que tenien Palestina.
Els anglesos tenien Palestina.
I després tenien la Múnia.
La Múnia també era anglesa? També, hòstia, pues, i també tenien Lorenç d'Aràbia, la Múnia?
La Múnia. I després, doncs...
Coi a la Múnia, eh?
Després, bueno, on tenien el Fuerte London, que era Pontons.
Perquè la Múnia algun dia farà allò de la Guerra de la Independència per desvincular-se de Castellví de la Marca. Perquè, clar, no és la Múnia, és Castellví de la Marca, tu.
No, jo li dic la Múnia. Bueno, es diu la Múnia una mica menya, eh?
Múnia.
La Múnia.
La Múnia.
Una mica així.
Bueno, no sé.
Bueno, jo els conec gent d'allà i ho diuen una mica així.
Alguna munienca, algun munienco que vulgui trucar i aclarir-nos a veure si tenen algun sentiment independentista.
Home, però si entens una... Aquí tenim una noia que treballa aquí.
Una munienca.
Una munienca.
Sí, 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 però no sé si ella...
Jo conec dos muniencs.
Ah, Castellví de la Marca és el nom del municipi perquè és la capital, Castellví de la Marca, tu, que és un poble, per dir-ho així. I la Múnia és l'altre poble que pertany a Castellví de la Marca. Però és la Múnia, llavors què
la
fem?
La Múnia.
Què fem, Múnia? Llavors què fem? Ens separem o no. Ens independitzem?
No.
Això és com Font-rubí, no? I Guardiola, de Font-rubí. Font-rubí és un... Vaja, quatre cases que hi ha allà al santuari, pràcticament, que és la capital del municipi, i Guardiola, esclar, és... No sé si es voldran independitzar, també. Escolta, això és com els pobles de costa, no? Que mica en mica es van anar separant. Bueno, o alguns casos al revés, no? Perquè Vilanova i la Geltrú no era la Geltrú...
I Vilanova.
I Vilanova.
Sí, sí, sí. Sí.
Era la Geltrú i es van anar fent la Vilanova al mar, no? Perquè era allò els pescadors que ja, clar, feien vida més allà baix que no pas allà dalt. I va haver-hi un moment que... Per allà van fer Vilanova i la Geltrú. Ja no sé.
Però això passa a tot Catalunya. Catalunya, sí. Tens Palafrugell, sí. I llavors tens...
Pala i Frugell,
no? Palafrugell i tens, sí. Pobles, doncs, Llafranc, Calella...
Hi ha que són embolicats, perquè hi ha Vilassar de Dalt
i Vilassar de Mar,
però la vida dels de Vilassar de Dalt, per dir-ho així, la vida marítima, no la fan a Vilassar de Mar, la fan a Pineda de Mar, em sembla, que els hi cau recte. Vilassar de Mar els hi cau torçat. I llavors l'estació del tren la van a buscar a Pineda, em sembla. Sí, és
no anem bé. L'altre dia vaig veure una foto, ara em dedico, com que no dormo, em dedico a veure fotos antigues, que tinc un...
Cada programa que fem expliques una dedicació diferent a quan no dormes.
Sí, ara vaig descobrir un programa...
Podries fer un llibre.
...de fotos antigues i vaig veure una foto de Torredembarra, de la part del mar, diguéssim, el poble quedava mirant la foto a l'esquerra.
No d'Embarra, de Torre.
I preciós, tio. Com es pot destruir? Era preciós, les casetes davant del mar i tot.
I els hortets que hi havia allà, molta zona agrícola...
Per Déu, com es pot acabar amb un...
Bueno, i tots els aiguamolls, que s'han conservat una mínima proporció, una mínima porció del que eren els aiguamolls entre Torredembarra i Creixell, per exemple. Tota aquella zona era aiguamoll, però terra fèrtil total, que després els pagesos van fer les terres d'hort i tot allò, i que, mica en mica, la imbecilitat humana va anar transformant en cases i urbanitzacions i asfalt i carrers, no?
Sí.
I van conservar una mínima part d'aiguamoll, doncs, per, bueno, testimonial, no? És horrorós. La zona inundable de Torredembarra, tu. Però, bueno, noi...
Bueno, no, això és així.
És així. Bueno, Torredembarra... En Torredembarra empezó todo, no? Tota la destrucció de Convergència i tot el tema...
Calla,
aquell...
Calla, boig, del...
hosti. Hosti, nen, encara està als jutjats, tot això, eh?
No,
Torredembarra empezó todo, tu.
Home, però no tinc ni idea. De totes maneres, igual el nom que et posis, perquè després pacten tots amb tots i ja està. M'entens?
Sí.
Clar, per exemple, tens la Diputació que han pactat Junts i Socialistes.
Sí.
Socialistes ho toquen tot, eh?
Home, socialistes també han pactat aquí a l'Ajuntament de Vilafranca.
I a l'Ajuntament de Barcelona,
i
a la Generalitat de Catalunya, i a la Diputació.
Ah. A la Generalitat,
el PSC ha aprovat els pressupostos.
No, però no amb Junts.
Ui.
No, jo em pensava que era el pacte Junts-PSC, que és el pacte a la Diputació de Barcelona, a Vilafranca del Penedès i a altres llocs també. Ara,
no, però no.
PSC va pactant tothom.
És acollonant.
O què vols dir acollonant?
No, home, doncs que és allò, si vols, si guanyo,
no?
Guanyo, pacto amb tothom i ja està.
Pues ja està.
I què passa?
Però si el pacte és la saviesa de tot.
Home, sempre i tant els que pacten, com vam dir ahir, com vam explicar, el pacte, quan les dues parts queden contentes, que seria tipus el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tothom està content.
Sí, bueno.
Doncs és
bueno,
és
avui ja cada cop més, inclús el fiscal de l'Estat ja digui, bueno...
Que... Ahir en els nomenaments dels nous jutges ja va dir un que...
Bueno, vamos
que sí,
a tener
que sí,
faena,
però que s'ha d'estudiar molt bé, que no sé què...
Bueno...
I sé, clar, hi ha una cosa És que ahir, a la sentència d'ahir, es veu, jo perquè estic molt llegit sobre el tema.
I què passa, quan no has pogut dormir i també t'has llegit la sentència?
Joder, diu, em faig un fart de llegir anàlisis. I aleshores, es veu que, clar, hi ha una cosa que és que diu, no, vostè pot presentar totes les euroordres que vulgui.
Sí.
Hi ha una llei de la Unió Europea, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que no permet això.
No, és que hi ha un cupo.
No, i que un home que ja ha estat jutjat i ha estat declarat innocent, no pots tornar a presentar una euroordre dient que culpable, perquè llavors de què serveix que et jutgin?
Ja. Yeah.
M'entens? És a dir, que et jutgin i vagin a tots els comitès d'apel·lació i al final, després de passar per tres tribunals, diguin que ets innocent... I,
però no t'han jutjat, no?
Jo, si estic avorrit, dic, doncs, li torno a fotre una euroordre.
Però el Puigdemont l'han jutjat?
El gran, eh?
No l'han jutjat, no?
Aquí, no, el Puigdemont no, en el Puig sí.
Ah, el Puig l'han jutjat.
Clar, Puig està definitivament... Puig Jordi.
Yeah.
Va estar definitivament...
No sé, jo és que em faig un embolic amb aquest tema.
Home, clar, el Tribunal d'Apel·lació de Bèlgica, el més alta instància, no sé com es diu allà,
sí.
Doncs ja el va declarar que no el portava a Espanya, perquè no tenia garanties fiscals, i que més el jutge que el tenia que jutjar no era el jutge predeterminat en el cas que hauria de ser el Tribunal...
Però tot això és el que s'ha carregat la TJUE. Això ha dit la TJUE que no s'ha de discutir això.
No. Però hi ha un problema, que la mateixa norma de la... és que és molt complicat, eh?
L'equip reciclat de l'algoritme inapetent, eh?
Aquest és el problema que... Bueno, horrorós. Per això hi ha molta prudència tant amb... Aquí hi ha molta eufòria, eh?
Eufòria? Mira, com el programa de TV3,
sí,
eufòria.
Sí, sí, sí. És a dir, hem de mirar que el senyor Boye diu que les euroordres estan paralitzades, que això ja és impossible
tirar
endavant.
Bueno, el senyor Boye diu que és un èxit total.
Sí.
Que ja està.
Que ells diuen que és un èxit... Algú més de raó deuen tenir dels altres que s'han anat baixant el suflé, com deies al començament del programa,
sí,
i sembla que al final s'esperarà...
Bueno, Pedro Sánchez va dient que final d'any. Final d'any el tenim aquí, el Puigdemont.
Bueno, Pedro Sánchez té eleccions d'aquí poc i, per tant...
Home, ja saps que aquest senyor, quan diu una cosa, al final, escolta, ho han encertat en tot,
però que el convidarà a final d'any, a la festa cap d'any de la Moncloa.
Segurament, no sé.
Jo crec que hi ha una cosa...
Vindrà disfressat de Pare Noel.
Pensa una cosa, que tot això que deies del predeterminat, sí, però, en canvi, el que no pot fer, segons he llegit avui, és que m'estic tornant una mica l'elo, jo també, que el senyor Llarena, per exemple, si tu apel·les... El senyor Llarena presenta una euroordre. Si tu apel·les aquesta euroordre, no pot ser el mateix tribunal que també sigui el que analitzi l'euroordre.
Sí que en saps.
Sí, perquè saps què passa? Que tu, normalment, quan no estàs d'acord amb una sentència... Vas a un altre tribunal per queixar-te i dir, miri, no estic d'acord, i fas una apel·lació,
que
no és pelar-se-la, és una apel·lació.
Una apel·lació.
Sí, i aleshores...
Deixem-ho.
Jo t'ho vaig dient perquè t'he vist una cara com...
No.
I aleshores, doncs... Ha de ser un altre tribunal, no pot ser el mateix, perquè, clar, el mateix és el que t'ha condemnat, i tu no estàs d'acord amb aquesta sentència. Si el mateix tribunal et torna a fer la mateixa... Ha de revisar i la sentència tornarà a condemnar. Aquesta és la contradicció.
Ho
has entès?
Bueno, sí.
Si prestessis atenció i no miressis la tele mentre jo
parlo... No, jo és que simplement em perdo, perquè al final és això, el mateix tribunal,
no,
cadascú explicant el seu,
i
no sé, tu, ja faran, perquè es veu que hi ha diverses potes amb tot això. Un altre és el tema de la resolució del Tribunal de Drets Humans, de no sé on... No, però es veu que és el mateix, que està lligat. Està lligat perquè llavors es demostraria que hi ha una persecució expressa
amb un grup
que és un dels supòsits.
De fet, ja ho ha dit.
Sí, però això és subjectiu, perquè ara falta que algú digui que realment és un grup perseguit.
La presidenta? Sí, però això... La presidenta ha dit que es tracta d'un grup i que per això els jutja més ràpidament que ningú, perquè és un grup i es posa en perill la seva...
Però quan hi hagi la resolució, llavors és quan tindran la raó. Sí, és una mica això. Total, que encara tardarem.
Home, diu el Sánchez de final d'any, jo no ho veig molt clar, perquè pensa que després, en el suposat cas...
No, digue-li amb ell, a mi no m'ho diguis.
No, tu ho has dit tu, No, però en el suposat cas, que el mes de maig crec que és el Tribunal General de la Unió Europea falli sobre la immunitat... Es pot presentar un recurs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea una altra vegada.
Va pa largo.
Amb la qual cosa, si porten 5 anys amb aquestes històries...
Però, escolta una cosa, i això no prescriu?
Sí, al cap
perquè jo recordo... jo recordo el senyor Rajoy en tot allò de la Gürtel i la no Gürtel i no sé quantos, que precisament es jugava amb que... pot ser culpable, però ja ha prescrit.
Sí.
I van prescriure un munt de coses als 4 o 5 anys.
Bueno, això d'aquí 15 anys prescriurà, suposo, 20.
I per què no 5?
Per què no? Perquè, bueno, ara no ho sé. Perquè,
perquè
no,
ningú ha dit això de la prescripció. Perquè, clar, quants anys fa que va marxar el Puigdemont ja?
El 5.
Pues, si va cometre el delicte, ara ja fa, teòricament, sí, delicte, home, fa 5 anys...
10 o 15 anys, jo crec que poden passar. 15
ala,
anys.
Tant?
Sí.
No sé, és, bueno, és un meló que jo no... no jo de la prescripció, dic,
això
fa molts anys.
Això dient jo sense cap coneixement de causa.
Ja, ja, ja,
jo
15
anys em sembla que és un període guapo.
Bueno, home, és molt trist, francament. Ja. I podem fer totes les bromes que vulguem, eh? Però és molt trist que una persona hagi d'estar lluny de casa seva ni un dia.
Jo ho pensava aquesta nit mentre llegia aquestes coses, i sembla que... Hosti, veure morir els teus familiars directes, els teus pares, els teus germans,
pues
i no poder anar ni a l'enterrament,
doncs
ni poder... bueno, jo em fa la feta que és d'una crueltat brutal, i anar passant la vida lluny de la gent que estimes també és d'una crueltat brutal, vull dir, poca broma.
Més que
tota aquesta gent que diu, ah, va ser un covard marxant a Puigdemont, no, els de l'exili són uns caradures que viuen
bueno,
a l'exili de l'oro.
O aquests que diuen que, bueno, que estan tenint una vidorra, que estan tenint de vidorra...
Jo preferiria viure
no sé quantos...
al costat de la persona que estimo i dels meus fills.
S'ha de ser molt malxinat, eh?
Per
en declaracions públiques, després d'un privat tu pots pensar el que et doni la gana, però que en declaracions públiques hi hagi gent que quan hi havia els presos polítics deien que estaven de vacances en un hotel, o, o quan hi ha els exiliats dir que, bueno, clar, que és, mira, la vidorra que es peguen, que tornin perquè estan de lujo.
En su jaula de oro, va dir l'altre dia, el Mundo.
Oro, jaula
de oro. Puigdemont seguirà de momento en su jaula
en
de oro.
En su jaula de oro. Pues, clar, dius, home, has de ser una mica malparit.
Sí.
Perdoni l'expressió, però... crec que va per aquí la cosa, no? De tenir un cervell una mica obtús, no? O en tot cas, un cervell una mica trist.
Bueno, com deia el senyor Boi avui, més, menys banderes i més comprensió lectora. Es referia als diaris
bueno,
jutges espanyols.
En tot cas, que, és que, facin, que diguin el que vulguin, no?
No, però vull dir que menys...
Perquè, en realitat, qui surt perdent de tot això quan els diaris publiquen aquestes coses és els propis lectors i lectores, no? Perquè estan totalment desinformats.
No, per exemple, jo estic segur que el 70% dels espanyols voldrien que Puigdemont tornés, o 80, no? Estic segur.
Home, clar, no.
I fins i tot un alt percentatge de catalans, també.
Però no, jo crec que no és tant el fet de que torni, sinó que se'l castigui.
Per això.
O sigui, ja no és... Aquí vaig jo. És a dir, no és el desig de que torni un súbdit a la seva terra. No, home, aquí el que es desitja, perquè s'ha anat arengant a través dels mitjans, és aquesta venjança malxinada de que pagui.
Clar.
Que pagui perquè m'ha fet molt mal a mi aquest home. Que, digue'm tu, quin mal t'ha fet aquest home.
No, després el tindrien 4 o 5 anys a la presó i li farien un indult perquè callés per sempre.
Clar,
no?
Perquè és aquesta, aquesta cosa. És aquest home va intentar... sotmetre a la majoria de catalans que no volen... Majoria? I com ho saps tu, que és majoria? Què has preguntat?
Bueno, escolta una cosa.
Si
aquí
no
el que realment jo crec que és el problema per Espanya i per una part de Catalunya també és que aquest senyor... ja et dic, jo no em posiciono cap part, però aquest senyor quan surt a parlar, doncs hi ha 20 teles. I 20 ràdios o 70 ràdios i clar, que no hi caben. Que per fer la roda de premsa van haver d'esperar.
Ens ha servit d'algú això, de moment?
Home, doncs et dona més visibilitat, per exemple, els diaris.
I...
No, doncs que últimament fem una manifestació i no hi ha cap diari que la reculli. Home, doncs que
bueno, perdona, estiguis... van fer l'última manifestació a la recta de Maria Cristina i la Guàrdia Urbana va dir ben clar, 6.000 persones, quan la mateixa Guàrdia Urbana va qualificar amb 90.000 l'últim piro musical que diguem a mi que t'has de cobrir de glòria, no? Perquè...
Bueno...
Tinc aquí la revista. Vaig fer una revista de premsa que, de fet, no vam arribar a utilitzar mai. I mira, periòdico, notícies. Més informació, perfecte. Saps què passa? Que és allò de les galetes. Acceptar. Doncs no, jo no accepto.
No, jo sí, totes.
Jo més informació i rechazo todo. I així m'evito que m'estiguin aquí.
Però, tio, t'està molta estona rechazant.
No. Bueno, és que juguen amb això, eh?
Ja.
No. Pues, veus, ja l'han tret. Perquè el mateix enllaç ja em portava a la informació que deia doncs, que això, que la recta Maria Cristina havia acollit la manifestació per protestar per la trobada hispano-francesa, 6.000 persones segons la Guàrdia Urbana.
Sí.
I aleshores recollia la informació que parlava del piro musical. A veure, espectacle piromusical...
Jo vaig veure, també, jo vaig veure.
Sí. Un espectacular piromusical pone broche a la Mercè 2022. El periódico de Catalunya parlava de... La edición del 2022 ha sido la del reencuentro. El show de clausura regresa a casa. Igual que las cerca de 90.000 personas que tienen como tradición personal acudir en persona a verlo. a on s'ha acut en persona a veure el Piro Musical?
A la recta de l'estadi.
A la recta de l'estadi.
Perquè hi havia 90.000, segons la Guàrdia Urbana, i 6.000 després, quan la recta estava plena,
bueno,
també.
Bueno, segons el periòdico, en aquest cas també.
No, que el periòdico és
una mica... El periòdico que es van passar...
La Voz de su Amo, que hi havia uns discos.
Sí.
Pues la Voz de su Amo, periòdico, home.
Que surt el gos allà amb el...
Cada diari és la Voz de su Amo, no?
Sí, sí, sí.
Però no ens enganyem.
Doncs que sàpiguen això, que la Guàrdia Urbana... Clar, aleshores, el caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona, home, que fa que el seu equip de premsa, el portaveu o qui sigui, digui aquesta mentida flagrant, piadosa, absolutament estúpida i gratuïta, de 6.000 persones... O sigui, inclús a nivell polític a l'Ajuntament de Barcelona, no se'ls hi remou una mica la curiositat de saber qui és aquest tontaina que ha dit això?
Bueno, potser ara rep ordres.
Perquè després em van dient que no, que clar, que la democràcia, que no sé quantos, que
potser
no sé què...
rep ordres.
Però vostè, qui? Ah, bueno, escolta, a mi qui signa és qui signa. Guàrdia Urbana de Barcelona signa 6.000 persones recta Maria Cristina, quan estava no plena del tot...
No,
però molt plen. Bueno, per tant, 60.000, posa-li.
35.000, va.
Escolta, 35.000, que va ser l'organització, que amb un exercici de, jo diria, molt sinceritat,
honest,
i
molt
a més a la baixa, perquè sí. Jo sóc més de que allò
bueno,
entre els carrers subjacents hi havia 50.000.
Bueno,
vull dir que, escolta, 35.000. Però, clar, que després d'acceptar que allà hi caben 90.000 persones, tu diguis 6.000, no te n'adones que la mentida surt de seguida? Però un cop surt, no hi ha ningú que pugui acusar de mentiders, que és molt preocupant, que un cos policial menteixi. Això, jo com a ciutadà de Barcelona, no em sentiria molt segur que estigués protegit, entre cometes, per un cos policial que menteix sistemàticament, per exemple, dient que hi havia 6.000 independentistes a la recta de Maria Cristina.
Últimament...
jo estaria preocupat,
Els cossos policials no estan en el millor moment, siguem sincers.
Bueno.
Entre els infiltrats...
Sí.
Entre els infiltrats.
Però això a l'Espanya democràtica és legal.
Sí, l'Espanya
sí,
és legal.
Segons ens acaben de dir.
És a dir, ets un càrrec públic i per aconseguir saber què fan els dels Casals gent de la CUP i gent així, doncs fas entrar un policia i a través del sexe, per exemple, que pot lligar, com pot lligar tothom,
enredes
una persona i passes informes del que et va dir ella perquè ha sortit amb ella durant un any i mig.
Pues imagina't la gràcia que els ha fet a aquestes dones.
Home,
comprovar
és
això,
fill de la gran...
Deuen estar contentes de viure en un estat tan democràtic i tan homologado com Espanya, que no només tolera això, sinó que, a més, quan es descobreix, diu que no, això és legal. Això se puede hacer.
No
li fa falta un premi judicial.
És igual que el Catalan Gate, la Unió Europea ha fet un informe al Comitè d'Investigació molt dur contra Espanya, i ara Espanya vota tot en contra de l'informe i perquè treguin un post que els catalans han estat perseguits. Però si és l'informe de la Unió Europea, del grup d'investigació, què sap Vox d'això?
Pues, per si algú no ho sap, recordin que és una pràctica que utilitza la policia de fer tapats, és a dir, gent camuflada que s'infiltra en organitzacions, suposo que terroristes, no? Perquè això es practica habitualment en organitzacions terroristes...
Exacte.
Grups mafiosos, lladres, assassins...
No, amb gent que fa activitats culturals, pues, amb casals...
No sé, era la CUP, també, recordo, que es van... Bueno, jo que sàpiga, quan l'entitat on t'infiltres no està cometent cap delicte, tu sistemàticament no pots introduir espies a cap lloc per sistema perquè et ve de gust. Tu has de justificar-ho, i has de justificar-ho amb un jutge. Però ara es veu que no. Que a l'Espanya democràtica es veu que no cal.
El que també caldria, per això, que els catalans, jo primer, davant de tots, ens donem una mica allò, ens donem una colleja ben forta, és per pensar, perquè hem sigut molt bons, i hem pensat que, bueno, tot, en pau i democràcia i seguts a la cera, i pensem que no, que l'estat espanyol s'ho ha agafat com una guerra, això. I l'estat espanyol no té pietat. Aleshores, potser que els nostres polítics, etcètera, etcètera, doncs vagin pensant en qui s'estan enfrontant. Que, de fet, ho començo a veure, perquè ja em diràs tu... És que no puc dir-ho, m'estan condemnant eleccions, però què ha passat, Esquerra? De veritat, què ha passat? No volíeu el Hard Rock,
no
volíeu...
No ho diguis, home, no ho diguis.
Però què ha passat? No, però és que saps què em preocupa?
Això són preguntes polítiques.
Saps què em preocupa?
Això no m'agrada.
No, però em preocupa que amb tota aquesta merda del Deep State, que vol dir l'estat, les cloaques aquestes de l'estat profund, doncs... estiguin agafats. Saps? Perquè aquesta gent, et devien infiltrar gent a tot arreu, i aquesta gent devia sortir, devia un infiltrat aquest, podia anar de juerga amb tu, i estiguin a tots agafats. perquè si no és molt difícil d'entendre tot plegat, no? I començo a pensar... És que, clar, és que tu no pots cedir en tot. Dic, vale, doncs vols pactar amb aquests pactes, però fas un 50% i un 50%, tu cedeixes un 50% i els altres un 50%, mm-hmm. però tu no pots cedir el 100%.
Bueno, respirant el del policia infiltrat, ja he vist aquí el titular que diu Interior va justificar el primer cas com legítim, idoni i oportú.
Clar.
Directament, o sigui que...
Però això és Espanya, fill meu.
Sí, sí. Sí, sí, recordem, que és legítim, idoni i oportú que, i preventiu que s'infiltri un policia en qualsevol entitat i enganyi a les seves víctimes, les conquesti. En aquest cas és una violació, no? Perquè si tu, amb una identitat falsa, tu muntes amb una dona...
La menteixes i després desapareixes.
I la dona és conscient de que està enamorada d'un que no és que l'està enganyant. Jo diria que això, aviam, en el fons és una violació, vols que et digui. Però, clar, però això és legal. Sí. És legítim, legal, si t'ho fa un poli, cap problema. I si és d'Espanya, millor. Evidentment, si fos un mosso... Sí. Pues...
Si ho hagués fet a una persona, per exemple, un home que s'ho hagués fet passar per una persona molt rica, playboy, s'ho hagués enamorat, ho hagués enamorat alguna actriu o actor famós, hòstia, les revistes dirien sàpatra, el jutjarien i el portarien a la presó. Sí, però clar, que és un poli... Què vols que passi a Espanya amb els polis? La veritat, què vols que passi? Això, als Estats Units han tancat aquells 5 a la presó. Que van empallissar amb un tio fins a matar-lo. Però aquí a Espanya no passaria res. Recorda aquells polis que van atonyinar a un home i a la seva filla menor d'edat, de 14 anys. I no els hi ha passat res. Ja
no,
està.
No,
això és Espanya, tio.
És
Espanya, un jutge diu, s'han de jutjar 45 policies per males praxis, i què passa? Pues que surt tota la policia i posa el crit al cel. Mm. Estats Units tanquen a la presó 5 policies i la policia callada.
Bueno, ja els han fet fora, no? Els
no,
van igual.
Estan a la presó.
La última, sí.
Estan a la presó.
Sí, 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 sí.
No, és que els han fet fora i estan a la presó.
Bueno, que... és com està el panorama.
Bueno, en fi.
4 minuts que passen de 2:15. Això és el que faltava. En directe, Segon dia que
avui
ho fem en directe.
Avui n'ha que no ho fem en directe.
Perquè ja has dit que tenies... No cagarrines, no.
He fet, per dalt.
Vomitera.
He fet tot el possible...
Per arriba i per abajo.
Per treure tot abans del programa.
Sabent que venies al programa, doncs...
Sí. De fet, és que estic una mica dèbil, si t'he de ser sincer, Perquè en qualsevol moment puc caure cap aquí darrere. Llavors, hosti, a veure què fas.
Hosti, pues no, jo estic a l'altra banda del vidre. Pues...
No faria res, no em
mouries. No, engegaria el micro
puta.
I
no
així aniria, tindria un document d'aquests per...
Que aniries descrivint la meva cara mig mort, què
faig? Penjaria, i a més filmaria amb el telèfon
i
ho penjaria del... a internet, que és el TikTok mateix, que així queda molt bé. I tindria molts followers i molt YouTube...
Home, si em desmaiés...
I molts likes.
Home, si em dono compte abans de fotre'm una ventallada al terra, com em va passar l'última vegada.
Ai, senyor. Per cert, hosti, tu no ets usuari de patinet d'elèctric, no? Perquè, home, em consta que... Jo, no és que em consti, és que m'imagino que poden haver-hi moltes vilafranquines, els las, perquè aquesta moda ara de dir vilafranquines... Ja va dir un lingüista que no feia falta dir tot això. Digues vilafranquines i ja està. Doncs hi ha molts vilafranquines, inaginins, que van, per exemple, a treballar a Barcelona i es carreguen el patinet elèctric al tren per després poder-se desplaçar per la capital. Clar...
Dins del que jo conec, saps que també ho he llegit avui, aquesta nit, es veu que el problema no està en portar el patinet a dintre del tren o l'autobús, sinó en endollar-lo. Saps que hi ha trens que tenen a sota el seient, pots endollar el mòbil,
si
està descarregat, a l'AVE mateix, no?
Ja.
I aleshores es veu que el problema pot ser a l'endollar-lo, perquè el patinet, teòricament, sense endollar ni res...
Bueno, el que es va incendiar en les imatges no estava endollat. Diu que el problema principal també és que si tu vas carregant malament una bateria o carregues una bateria defectuosa...
Com jo.
Bueno, però la teva... No, si ho carregues bé, no. És a dir, però hi ha molta gent que truca les bateries perquè corrin més, per exemple. I aleshores, doncs...
No, una bateria sempre es pot incendiar,
Truca el motor... Clar, sempre, sempre.
M'ho va explicar un mecànic l'altre dia, també. Però m'ho va explicar un mecànic, però no em facis dir... Què em va dir?
Normalment té més possibilitats de que s'incendiï una bateria que està feta malbé. I es fan malbé normalment perquè es truquen els motors dels patinets per poder córrer més. I aleshores, clar, la bateria té més... s'escalfa més, per dir-ho d'alguna forma. I què passa? Que a mesura que vas escalfant, és a dir, carregant una bateria que feta malbé, hi ha un moment que es pot creuar. que és el que, és el que li va passar a la bateria del tren. Bé, que ha passat en moltes bateries, que simplement, doncs, res, en un moment donat, encara que no estiguis fent res, si va calenta aquesta bateria d'haver-li donat canya amb el motor i en repòs, pot ser que acabi de petar perquè es fa malbé, perquè el plàstic es fon, el que sigui, i es mesclen els líquids,
bueno,
i bum!
Tot això, com que fa molt poc temps que, oh, que ho coneixem...
Ja per això s'està estudiant.
Anirem sabent les sorpreses que va donar. Amb algun cotxe també s'ha incendiat, eh?
Per això la mesura... Bueno, sí, el dels cotxes ja ni t'explico. L'altre dia vaig llegir una entrevista, escolta, d'un mecànic, que teòricament és el mecànic campió d'Espanya, perquè es veu que això dels mecànics ja també campionat d'Espanya, que, bueno, es veu que es fa a Madrid, que el fan arreglar un cotxe en 30 minuts, o, és a dir, posen 5 o 6 cotxes amb els 5 o 6 finalistes i han d'averiguar què li passa al cotxe i arreglar-lo. Sí, 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 sí. Bueno, i aquest mecànic campió d'Espanya ja va dir que ell opina que el dels cotxes elèctrics, pues, no anem bé. Que no anem bé. Que no anem bé. Que s'ha accelerat una cosa que encara li queda temps i que, és a dir, el tema de les bateries amb els cotxes elèctrics no és el futur. Perquè, en realitat, clar, les bateries, home, ¿quién lo iba a saber? Són molt contaminants.
No és l'hidrogen, el futur.
Bueno, diu que el futur, efectivament, és el motor elèctric, perquè és molt millor que un motor de combustió, lògicament, però, evidentment, d'allà on treus l'energia és on varia la cosa. Ara es treu de les bateries, que acumulen energia, i en un futur es traurà de l'hidrogen que produirà l'electricitat en el mateix cotxe. I ahí estamos, en eso estamos. Però que encara queda, evidentment, molt, i que tot... bueno, i parlava de Tesla i
tu
de...
Tu coneixes algú que tingui un cotxe elèctric totalment?
No, jo, bueno, sí.
Jo
sí.
Conec diverses persones...
Elèctric totalment?
Totalment. És a dir...
Sí, 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 sí.
Jo conec dues persones, més, vull dir, que les conec bastant. Una està molt contenta,
sí,
i l'altra no tant.
Vale. Sí, inclús híbrids.
Elèctrics, n'hi ha un que ja no està gens content.
No, ja ho sé.
Però...
Saludos.
És que deien que els híbrids endollables... Ahir vaig estar dinant amb ell, per exemple.
Anda, mira.
Els híbrids endollables, també l'altre dia vaig llegir que es... tenen...
Mira, t'ho he dit ben clar.
Però no, és que ara molta gent té aquests cotxes, tio.
El gran valor d'un cotxe elèctric, que és la bateria, no? Diuen, els cotxes
les piles,
són més cars per les bateries.
Les piles,
que són un munt de piles agrupades amb una goma de pollastre i llavors és una bateria.
No hi ha res com el butano que tenien els taxis.
Clar, aleshores, aquest senyor ahir va reflexionar molt, molt clarament. Diu, una bateria, si cada any es degrada un 10, un 20%, als 7 anys ja no és interessant que aquesta bateria... Què passa? L'hem d'arreglar. L'avaria que pugui tenir un cotxe elèctric amb 5-6 anys és més cara que el cotxe elèctric.
Sí, perquè...
Sí, que el propi cotxe, les bateries, les averies dels cotxes elèctrics són molt cares.
Aquest amic nostre li demanaven 7.000 euros d'una bateria, eh?
Pues això està, per tant, què vols?
7.000 euros d'una bateria.
I aleshores parlava dels Teslas dient, home, que és un cotxe que mecànicament és de plàstic.
No
i que estàs pagant premium
per
un cotxe que...
Aviam, però cada vegada se'n veuen més. Guanyes, aquí a Vilafranca en veig molts.
Pues perquè està de moda. Està de moda i allò que dèiem les modes, els prestigis, ara mola tenir un cotxe d'aquests perquè dona categoria.
Home.
Mola.
Ah, no, en conec un altre que també en té un.
Mola molt. Però que tingueu en compte això, que són cotxes que per... És a dir, per fer ric Elon Musk tan ràpidament que s'ha fet ric, tot i la inversió que ha hagut de fer, evidentment el producte que tu donis potser no és o no es correspon al que realment pagues.
Ara potser estàs fotent la vida...
No, i no parlo de marques, eh? Ara no estic parlant d'aquesta marca, no, parlo
estàs
de...
Una entrant...
que comença per test i acaba per la, però no
estàs
és...
Estàs entrant ara... Fotent...
Això ho diu aquest senyor, no ho dic jo. Que bueno, que està molt bé, però que per el que pagues... Ni els frens són el que d'allò, ni els plàstics són el que d'allò, ni els ferros que hi ha per sota són el que d'allò, i que al final, doncs, per una banda o per una altra, surt el tema. I que,
és que a tu t'agrada aixafar-me.
Ahir lo dejo.
Jo tenia encarregat un Tesla.
Sí o no?
Bueno, de joguet.
Bueno, de fet, em vas dir ahir que tenies encarregat un pis. No, que havies anat a veure un pis.
He anat a veure moltes coses.
I ara, doncs, has anat a veure un Tesla, també, no?
Sí, he anat a veure el senyor Tesla.
T'has fet vida de jubilat. Sí, ara vas a veure coses.
De rics.
Sí, sí. Et fas l'interessat.
No, vida de ric.
El possible client.
La vida de ric no és tant en tenir les coses, que normalment no. Si tens moltes coses...
Sinó enfardada que les pots
tens
tenir.
Tens moltes feines, sinó estar un moment amb aquelles coses.
Aparentar-les.
Clar, per exemple, no sé, ara no se m'ocorre res, però...
A veure, no sé si no se m'ocorre res...
No, sí, et posaré l'exemple. A mi m'agrada la Rosalía, ho saps, tinc una devoció.
Hombre,
però clar... Hombre. A veure, no la tindria sempre al meu costat, no? Primer perquè seria una tortura per ella, no? Però, en canvi, està 10 minutets amb la Rosalía per parlar una mica o fer un cafè, mitja horeta, posem, no em desagradaria.
Sí, veus? Home.
Llavors, jo vaig a veure un pis de, jo què sé, 600.000 euros.
Sí, 600.000 euros, sí.
O un milió d'euros.
Sí, ja, sí.
I pues mentre estic allà, collons, doncs ja en tinc prou. Perquè al final, 600.000 euros o un milió d'euros, aquell pis, què hauria d'estar fent jo tot el dia? Fregant!
Bueno, aviam, no va el servei de neteja inclòs?
No. Sí. Jo sóc una persona que no li agrada.
Oh, l'altre dia vaig veure que a Barcelona un ricachón o ricachona, que això sí que igualtat, escolta, es va comprar el pis més car de Barcelona que valia 20 milions d'euros.
No.
O 20 i pico.
No. 40 milions
d'euros. O 40. Però bé, és igual, jo dic una borrada.
He llegit la notícia.
Jo dic una borrada.
Allà al Passeig de Gràcia. Ho dic, anar al Passeig de Gràcia.
Sí, és el que tenia vistes molt xules. Però clar, igual que té vistes molt xules, també et veuen a tu, no? Perquè
no,
vaig veure que
no, perquè era un àtic.
Ah, era alt, era alt. Sí. Ah, vale, vale. O sigui, no, i si s'espatlla l'ascensor? Ah, és que què? Clar, clar. O sigui, molt, 40 milions, 40
pues
milions.
Doncs aterres amb l'helicòpter a la Terrassa.
Sí, també és veritat.
No vas veure l'altre dia aquell que ha guardat la llanxa a la Terrassa?
Hombre, és el meu ídol.
És el meu ídol.
A més, li envia la notícia a un amic meu que es dedica
però
a vendre barcos.
Sí, sí. Que ell no li poden dir res, perquè...
Un amic meu que es dedica a vendre barcos i li vaig enviar la... I mira, a partir d'ara...
Diu que la té a la Terrasseta...
És molt bo.
Que allà la pot reparar sí. I que a més no paga a marre.
Que no paga a marre, simplement, que ell, com que són, acostumen a ser vehicles més aviat lleugers perquè el casc és de fibra de vidre i aquestes coses, doncs...
Sí, diu que es va informar que la Terrassa
li van dir que
podia aguantar aquest pes.
Això que l'han obligat a treure-la, però que ell defensa que no, que no hi ha cap llei que li obligui, o sigui, que li prohibeixi tenir una barca, efectivament. Un veí de la localitat menorquina de Les Castell ha optat per guardar la lanxa de 6 metres d'eslora a la terrassa de casa seva, un pis situat a la tercera planta d'un edifici d'habitatges. Per cert, quan la va pujar, va haver de contractar una grua. I que, però contractar la grua, pujar la barca i tot, li surt molt més barat que un amarrador del port. Les imatges publicades a les xarxes socials de l'embarcació han sorprès a molts veïns del propi edifici, que no sabien que la barca estava allà, i ha deixat sense resposta l'Ajuntament, clar, que diu que no hi ha una normativa que expressi expressament que no es pot tenir una barca a casa. Vull dir que el propietari d'aquesta embarcació ha explicat a les xarxes socials que durant els mesos d'hivern, durant els quals no fa servir la llanxa, s'estalvia el cost del lloguer d'un amarrador del port o una boia. I, a més, té més a mà les eines per posar a punt la barca de cara a la temporada que ve. Ho fas a la Terrasseta. Fas el vernís, fas tot allà. Escolta. I diu, m'estalvio 70 euros al mes durant els 5 mesos d'hivern. I ho reparo des de casa meva. Ha apuntat, hosti, 70, 7 per 5, 420 euros. No arriba a 500 euros, però ara, el trasbals de llogar la grua. Vols dir que compensa estalviar-te 150 euros?
No sé, però és famós, ara, aquest.
No, 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 això sí.
El seu pis s'ha revaloritzat.
Això
ha donat
això
una
sí.
idea de que el pis aguanta un pes increïble. La Terrassa és boníssima.
Sí, sí, sí. Mira la notícia, aviam si l'explica. És aquesta. Ah, no, no, no. És la imatge del vídeo.
M'estàs posant la Rosalía?
No, aquesta és la Shakira.
Ah. Ai, la Shakira, vull dir.
Mira, i es veu un moment que la grua deixa... Però que, a més, no és una terrassa qualsevol, és un balconet, O sigui, un balconet.
Home, un balconet tampoc, perquè cap una barca.
Sí, de 6 metres.
Ah, d'eslora. I d'ample quant?
6 metres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, posa-li 8.
I d'ample com?
Home. Res, 2. No, 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 és que les fotos són brutals. La barca està ocupant tota la terrassa.
6 per 2, 12.
Diré que 12 metres quadrats de terrassa, que dius, bueno, pues mira, també està bé, no? El propietari de la llanxa ha assegurat que és legal pujar i dipositar la llanxa a la terrassa, ja que el seu pes és fins a 10 vegades menor del que pot suportar l'estructura de l'edifici, segons reprodueixen els mitjans locals de les xarxes. El moviment veïnal Cuidem es Castell ha mostrat la seva preocupació pel cas i demana explicacions a l'Ajuntament. L'Ajuntament no sap què dir, evidentment. És que no me viene aquí, en el desto. Mentrestant, l'Ajuntament d'Es Castell ha indicat que la normativa municipal no estableix de manera específica que no es pot donar barca. Per tant, que de moment les coses se queden així.
Clar, és que no hi ha una normativa que digui que no pots posar el barco a la terrassa de casa, perquè ningú fa.
Sí.
Ningú fa. És a dir...
Home, i a més té raó en una cosa, que tu amb un balconet d'aquests poses una piscineta de goma... que hi càpiguen 2.000 litros
sí.
i són 2.000 quilos.
Sí, sí, sí.
La barca no pesa 2.000 quilos.
No.
La barca deu pesar 500 o 400 o 350.
6 per 2 no és gaire gran.
No ho sé, vull dir que clar, que no, que el senyor pues, ha tingut la idea i que, clar, no sé jo si això s'estendrà. Pot ser un problema pels ports i pels amarradors, perquè si tothom fa el mateix... Però bueno, des d'aquí el meu aplaudiment pel senyor. És com aquell xiste de l'Emili. Ostres, aviam si el tinc per aquí. Però és el xiste de l'Emili, el madrileny. Bueno, va, ho diré així, que no tinc gràcia jo per dir-los els acudits, però el xiste del madrileny que diu que és un madrileny que arriba a casa seva de permís i arriba vestit de general. I el seu pare li diu, bueno, però com és que vas vestit de general? Diu, però si esperes que et fagin... Sí. El tio ja està, s'ho va agafar, s'ho va posar a la xorrera i vinga, per allà, ja està. I que... A veure si el trobo. Ara m'ha vingut de gust rescatar algun acudit de l'Eugenio, mira. Hòstia, n'hi ha molts, tinc molts, eh? Eugenio. Home, el del Buó ja el vam posar alguna vegada, no? Però és molt llarg, a més, el del Buó. El de ministre Petardo... Oh, no, pues no. Ah, sí, madrileño en la mili, atenció! Tinc l'acudit de l'Eugenio que l'explica 1.200 vegades millor que jo i diu així.
Saben aquel que dice que es un madrileño que entra en la mili y al cabo de 3 meses va de permiso a su casa y el tío iba vestido de general. Y cuando lo ve su padre le dice, hijo, digo, pero ¿cómo es que te han hecho general? Digo, si esperas que te hagan...
Pues eso. Pues lo mateix aquest senyor. Com és que t'estalvies l'amarrador? Perquè sí. Poses la barca al balcó. I per què no?
Bueno, pues ja està, tu.
Ja està?
No, és que ara estic atrevessant un moment difícil.
Hosti, què dius ara?
Sí. Ah, que podré suportar-ho. Tinc un botonet aquí que va molt bé.
Per ser, tens previst anar a Nova York aquests dies o no?
No.
Bueno, llàstima, perquè jo t'hi feia. Vull dir que
a Nova York,
la teva vida jubilat, escolta.
Només que... vaig anar una vegada a Nova York.
Allò que entres a l'aeroport, tu vas entrant, i al final la fiques a l'avió i que te lleven.
Jo vaig anar a Nova York una vegada.
Si esperes
vaig comprar el bitllet d'avió i quan havia anat van caure les torres bessones. I vaig perdre... Els diners del bitllet d'avió.
Pues la veritat és que jo no sé ben bé per què. Perquè, total...
I vaig pensar que a Nova York i jo...
No li veig jo per suspendre el viatge, perquè caiguin les torres bessones.
No, perquè estava tancat l'aeroport. Vaig veure que Nova York i jo teníem un problema seriós.
Sí, bueno, Nova York tenia el problema de neteja de carrers, al moment que cauen les torres, diguem que...
No, a més tenia una mica allà que em va dir millor que no vinguis perquè hi ha un mal rotllo aquí que t'hi cagues.
Home, però mal rotllito, eh?
I llavors vaig sacrificar el meu bitllet d'avió i no vaig anar a Nova York. I, per tant, tret dels aeroports, perquè he estat a Miami...
Bueno, mira, però
a l'aeroport no he estat mai als Estats Units.
No. O sigui, ostres.
Físicament, sí, perquè he estat a Miami.
Miami, però fent escala, potser.
Sí, bueno, una escala llarga. Podia haver sortit al carrer, vaig estar 6 hores.
Hosti, llàstima no haver-ho sabut.
Ja, no, és que aquella gent em posava nerviós.
Bueno, jo vaig estar a Singapur, també amb una escala de 7 o 8 hores.
Però i tampoc vaig sortir de l'aeroport.
Sí, diguem que no va fer falta sortir.
Té botigues per tot arreu i és guapo.
És brutal. Sí, és un centre comercial a l'oestia.
A l'oestia. Jo vaig estar a Singapur també. L'aeroport aquell era flipant. Brutal.
Doncs no. Si te'n vas a Nova York, no perdis Enoteca Maria, que és el nom del restaurant que ara estàs, ho està patant tot. Ho està patant tot. I resulta que ho peta perquè està gestionat per unes senyores àvies, que són àvies reals, no professionals, originàries d'arreu del món, que es van juntar perquè estaven al casal d'avis, per dir-ho així, allò xerrant, fent-la petar, i de sobte una diu, hòstia, doncs per què no? Si sabem cuinar totes, per què no? El meu cunyat sap d'un restaurant que es traspassa i no sé què, no sé quantos. És la sensació de Nova York, nen. Ara tothom vol anar allà. No només s'hi poden degustar les meravelles culinàries de diversos indrets, sinó que els plats estan elaborats directament per les àvies, per les propietàries del local, no professionals, originàries d'arreu del món. L'exitosa fórmula del local, The Staten Island, recordem que és el lloc on hi ha l'estàtua de la llibertat. Sí. Sí, estem parlant del restaurant.
L'ambient és de Staten Island. Això, què diu?
Staten Island. Bueno, Staten Island, recordem, és la illa, concretament, la de l'estàtua de llibertat, no, és la del costat, crec, que hi havia aquella nau tan bèstia. Jo t'ho explico perquè... Encara les Torres Bessones, però no va poder, no. És aquella nau tan bèstia on rebien tots els immigrants i els tenien com una espècie de camp de concentració, en quarantenes, esperant que no tinguessin cap malaltia, i molts d'ells els retornaven perquè no podien entrar, no tenien papers. I era un dels llocs més tristos de Nova York i on es van viure autèntics drames de separació de famílies, els nens i la dona s'hi podien entrar, l'home no podia entrar... Bueno, es convertien en drames. Doncs ara això és un atractiu turístic I aquest restaurant de l'Staten Island doncs, està triomfant. L'origen de tot plegat sorgeix a partir d'un sentiment personal de dolor i de pèrdua. El fundador i propietari del restaurant, Joe Scarabella, havia quedat trasbalsat després de perdre consecutivament l'àvia, la mare i una germana. A part de la seva irrecuperable presència, una de les coses que més va trobar a faltar l'home va ser els exquisits plats de cuina italiana, que havia degustat tota la seva vida, i que de cop se li van acabar per la mort de l'àvia. Què va fer? Va buscar, vaja, l'Escarabella no trobava el lloc per poder saborir aquests plats tan xulos, i tal com feia la seva àvia, i aleshores se li va acudir la brillant idea, muntar un restaurant on es servissin els clàssics plats tradicionals italians de que tant admirava. Sense cap experiència en el sector, sense cap pla de negoci, ni res de res, l'home que fins aleshores treballava a l'autoritat del transport metropolità es va llançar a la piscina i va triar a tirar endavant l'original projecte. Doncs sabia exactament què volia i va començar la recerca de trobar nones, que són les àvies en italià,
sí,
que poguessin preparar àpats autèntics. Per fer-ho va posar l'anunci al diari local italoamericà demanant àvies que poguessin cuinar plats regionals de diferents plats parts d'Itàlia. La resposta va ser positiva i a partir d'aquí no només fa plats de tot Itàlia, sinó que les àvies, que són de diferents parts del món, fan plats de diferents parts del món i, nen, ho està petant.
Molt bé, tu.
Ho està petant. Brutal. Oh, eh? I clar, s'ha fet molt famós, la història va transcendir en un mitjà de comunicació i s'ha posat de moda i, bueno, ara imagina't.
Home, és que jo... Mira, no és una notícia que sigui rara, estranya, perquè jo trobo faltar els menjars de la meva àvia.
Sí.
La veritat és que la meva àvia cuinava excepcionalment bé.
Pues això passa.
Dir que la meva mare no ho faci bé, però la meva àvia ho feia excepcionalment bé. I és veritat, hi ha molts plats que, i moltes coses que no sé si és que... Perquè també m'ha canviat... ja sóc gran. Clar, ara tinc l'edat de la meva àvia. Però bueno...
Mira que bé.
Però ja tindria l'edat de la meva àvia quan era petit, si vols que et digui.
Pues estic llegint que al restaurant, si vols anar, ja hi ha llista d'espera de setmanes. Setmanes, quasi mesos, com si es tractés d'un restaurant del Ferran Adrià o del...
El Germán Roca.
Del Germán Roca,
per
sí.
Exemple.
I que fins al punt de que, com que hi ha molta gent que desitja tastar aquest menjar, doncs ara han publicat un llibre virtual, que ara clico, on apareixen totes les receptes del restaurant de les nones.
Molt bé, tu.
Per tant, si voleu, doncs ja us... Mira, i a més en castellà, molts d'ells. Hala. Per exemple, chivo encendido. Vols un chivo encendido?
Això que és una cabra.
Pues suposo. I suposo que deu ser picantón, no?
Sí.
Perquè si està encendido... Ni...
Però, clar...
6 libras de chivo fresco. 11... una taza y media de aceite, taza de pasta de tomate, libra de papas, que són les patates.
Però això vols dir estar en castellà, diguéssim, en espanyol, bueno, de Sud-amèrica, no?
Sí. Exacte, de Sud-amèrica.
O de Centroamèrica.
Libra de zanahorias, 2 tazas de arvejas, que no sé què, no són abelles, tazas de habas, cucharada de alcaparras, aceitunas, taza de ron... I, ui, més coses, sal...
Bueno, és un cabrit al forn, això.
Sí. Pues mira tu, ja tinc algunes receptes aquí. Nones of the World Book.
Molt bé.
És aquest el títol del llibre on apareixen per internet algunes receptes. Concretament aquestes de la nona Zuleika, que nació en Mao, un pueblo pequeño en el norte de la República Dominicana.
Veu?
Ai, que bé, tu. Mira, m'ha agradat aquesta idea. Ja ho sabeu, si voleu muntar un restaurant que us cuini les iaies, doncs hi ha moltes senyores que potser desitjarien cuinar.
Hosti, però saps què passa? Que, bueno, clar, no sé, això cada un, però és dur, eh?
És dur.
Vull dir, un restaurant, la gent que porta molts anys, al final, plega perquè...
A mi em consta que hi ha molts cuiners i cuineres que dediquen, ara que estan jubilats, dediquen part del seu temps als menjadors socials, per exemple.
També.
Entitats que es dediquen, doncs, a donar menjar a la gent.
També.
I que hi ha gent beneïda, gent fantàstica, que entrega part del seu temps a col·laborar i a cuinar.
Mira... Pues quan sigui jubilat...
Sí, cuinaràs.
Si arribo, perquè em trobo tan malament avui que no sé si
passaré. Sí, ja veig que en una d'aquestes no
em costa, perdem, eh? Mira, ara mateix.
Sí.
Vale. Doncs potser em dedicaré a alguna cosa així, també.
Sí, a cuinar.
No, cuinar no, anar a servir.
Anar a servir alguna cosa, sí. Home, no? Evidentment que no això sé. És una cosa molt important, que la potser, gent jubilada pugui...
Potser faré...
Sí, home, jo conec gent molt directa. Hi ha una de les meves germanes que ja s'ha jubilat.
Sí.
És, però, clar...
És quants anys té?
Pues 60 i alguna cosa. Però, clar, era professora.
De cojones.
I als 60 és el que jubilen. Total, que es dedica a donar classes d'anglès en una llar d'avis. Feines no te'n falten.
De gratis?
Sí, sí, clar.
Molt bé.
Si tu ja cobres de la pensió. Ja, teòricament, doncs, a partir d'aquí, el que emplees el teu temps és en ajudar. També hi ha moltes... Bueno, no sé, és que hi ha
tantes
idees.
És per aprofitar millor el temps, perquè, clar, no puc estar tot el dia visitant la casa Ferrari...
Pues podríem fer una secció.
La casa Aston Martin, clar, no puc estar tot el dia.
La gent que volgués, que tingués allò, llocs de treball per gent jubilada, o llocs per poder fer un voluntariat...
Tranquil·litat, sense passar-se, eh?
Pues que vinguin aquí i ho expliquin.
Una estoneta,
Ja, home, sí,
no
clar.
Tot el dia,
No, home, no.
Que jo he de dedicar temps a això, a mirar les obres.
Vale, que no és que et robin les idees, vols dir?
No. Si no tinc cap idea, ja. Arribaré més sec.
Home, una podria ser, ja se m'acut a mi, és substituir-nos... Ah, no, sí, però quan no hi siguem tots dos, o sigui... Per exemple, el Pep Vilar es fan vacances, doncs que vingui algú aquí a fer...
Bueno, però això és el que es diu... No, però tu
et
pots prejubilar d'una manera que no sé com és, invertit, no sé com és,
sí,
ve una persona en el teu lloc que se l'ensenya i quan aquesta persona fa vacances vens tu a suplir-la.
Ah.
Un mes a l'any.
Jo pensava que quan et prejubilaves el que treballaves era una horeta.
Això seria la meva feina brutal.
Ai, no sé, jo és que jo no hi entenc d'això. Com que tampoc m'ho he mirat.
Mira, és que clar, tu et queda molt. Què vas a mirar-te?
Però això que és una tortura mirar-s'ho, perquè no cal.
Jo ho vaig mirar.
Bueno, encara tinc 50 i tants.
No em va costar res. Vaig trucar al meu gestor, l'home de confiança.
Sí. L'home que tracta els teus assumptes.
L'home que em porta els meus assumptes, les meves declaracions de renda, les meves coses.
Sí.
I... Bueno, de fet, és amic meu.
Ah.
Per això ho fa. Perquè si ha d'esperar a cobrar alguna cosa, vallés. Doncs, aleshores, aquest home de confiança, primera espasa en el món de la gestió, doncs, li vaig dir, escolta, mira-m'ho i m'ho va mirar, i ja està, no costa res. En un moment ja em va enviar el correu, diu, té,
veus?
Aquesta és la teva vida laboral, això és el que has fet, tal.
Que senzill, eh?
El
tot
dia
ho resumeix.
Del tal et jubilaràs i el que cobraràs serà això.
Bueno, doncs escolta tu, les coses estan com estan. I nosaltres que ja hem de plegar, perquè... Escolta...
Sí, m'ha costat molt arribar, però els últims dos minuts m'han passat volant.
Oh, clar, perquè estem parlant de jubilacions.
Sí.
Aquestes coses ja passen, això, t'animes.
Sí, ve ràpid, perquè m'estic fent pipi sobre.
Home, pipi només? Mira, si només és pipi... del plaer.
Del plaer. Jo crec que faré pipi i poté.
Em pensava que estava... Exacte, que estaves allò fent-te sobre altres coses, que tampoc no seria...
No cridis el mal temps.
No. Bueno, ja ho veieu, estem en forma.
Sí, demà ens veiem.
Demà més, no?
Sí.
Vale, adiós.
Adéu.
Empenyos de la Barça. Ai, no. Thank you.